Són les 10:45, les 17:45 a la remissió. Demà dimarts 28 d'abril a les 19:30 a la sala de plens del Consell acull Desmuntant Estereotips, una xerrada organitzada pel Consell Insular amb la voluntat de compartir les experiències migratòries dels joves arribats a Formentera en Pastera. Per parlar d'aquest esdeveniment avui ens atén Francesc Reinés, tècnic insular de Benestar Social. Francesc Reinés, bon dia, benvingut a Radio Illa.
Hola, bon dia de nou.
Bon dia. A veure, quins estereotips es desmuntaran demà?
Bueno, pues un dels estereotips que se poden desmuntar demà és pues, que molts de joves no s'integren dins la nostra societat o que venen a delinquir, en aquest sentit, coses que surten per les ràdios, per la televisió o per molta premsa, no? O també veure que aquests menors no, realment no aprofiten les oportunitats que li estem donant. Pues per poder veure això, que no és cert, duim una petita mostra, així com ja van fer l'any passat, perquè puguin veure la societat de Formentera, que els menors que arriben aquí a Formentera realment sí que tenen unes oportunitats i sí que les aprofiten. I que puguin veure també que aquests joves no venen, no estan passant situacions difícils o que moltes vegades no sabem ni quin recorregut han pogut fer a dins per arribar, en aquest cas, a Formentera o fins i tot fins a arribar a Argèlia, no? I quins riscos han tingut per poder creuar, en aquest cas, la Mediterrània per poder tenir una oportunitat.
Parlant, doncs, d'aquest viatge, tu que has compartit, imagino, temps amb ells, és per tots igual aquest trajecte? No sé, què t'expliquen?
Pues, en certa manera, no és per tots iguals, perquè no te fan el mateix recorregut. Hem de tenir en compte que en aquestes circumstàncies han tingut joves de diferents indrets, en aquest cas des de Somàlia, Guinea, Marroc també fins i tot, Mali, de Burkina Faso, en aquest cas també d'Argelia, no? Han tingut diferents persones que han vengut de diferents indrets i no tots no per tots és el mateix recorregut. N'hi ha alguns que la seva ruta migratòria no només és d'Argelia a Formentera, en aquest cas a les Illes Balears, sinó que la seva ruta migratòria ja comença molt més enllà, des del moment que ells fan el seu plantejament d'anar-se'n, en aquest cas, a una vida millor, on han hagut de passar per molts altres països i en molts casos han hagut de passar tota aquesta circumstància sols. I molts d'ells han de tenir en compte, tenint el mapa mundi, no? Que han hagut de creuar tot el Sàhara per arribar a Argèlia i moltes vegades amb moltes temperatures altes, amb unes circumstàncies que ara mateix a mi em posen a recórrer i aquest pres camí, no? I això també s'ha de tenir en compte que, i no només aquesta circumstància, sinó el motiu real de per què surten, no? I moltes vegades pensam en les coses més bàsiques, que són educació, guerra, oportunitat de treball, però no ens donem en compte de que hi ha moltes altres circumstàncies que fan que allà, ara mateix, amb uns canvis climàtics tan abruptes com tenim aquí i que les estem patint, però que ja també són també se viuen, que molts ja no se poden dedicar a la seva agricultura perquè no poden, perquè ja no hi ha aigua, perquè hi ha sequies, i tot això fa que aquestes persones hagin d'emigrar, no només cap a Europa, sinó que hi ha moltes persones que emigren cap a altres països d'Àfrica que no els contemplam i que no, moltes vegades no els tenim en compte.
Clar. De fet, això, quines són les situacions, doncs, que porten aquestes persones? Què t'expliquen? Vaig marxar d'Argèlia, de Burkina Faso, de Mali, perquè, suposo, imagino, també, igual coses també individuals, personals, no? No sé.
A part de que hi ha coses personals totalment, o sigui, cadascú té la seva circumstància familiar per poder sortir, hi ha altres circumstàncies familiars que són la pròpia família, com ens ha posat a diferents vegades Argèlia, la pròpia família que veu que Argèlia no podran avançar i que no tindran unes llibertats adequades i veuen que els seus fills van donant-los unes oportunitats. Si aquestes oportunitats se poguessin donar dins el mateix país, moltes persones no abandonarien la seva llar. I això és molt important tenir-lo en compte, no? Moltes vegades pensam que no surtin ja, però que han de tenir aquestes oportunitats.
Clar.
I nosaltres també hem d'ajudar a que ells puguin tenir aquestes oportunitats. Com? Pues això ja políticament, i cadascú ha de fer la seva feina, la nostra feina en aquest cas com a servei de protecció de menors, és acollir aquests infants i donar-los que se pugui fer aquesta oportunitat real. Igual com a altres bandes, com a Metge Zona Sud-Sahariana, sí, tenen altres problemàtiques. Hi ha moltes guerres i hi ha moltes persones que surten perquè són perseguits. I envien els seus fills a altres indrets perquè puguin sobreviure.
I tant. Qui participarà en aquesta xerrada de demà?
Pues en aquesta xerrada participaran part dels tècnics que hem estat acompanyant en aquests infants des d'aquí, des de Formentera, i també participaran quatre joves, en aquest cas dos de subsaharians, en aquest cas de Guinea, i altres dos que seran d'Argèlia, perquè cadascú pugui contar la seva experiència, no només de per què varen sortir de la seva llar, no només quina ha estat la teva ruta, en aquest cas una més llarga i una més curta, sinó també quin és el procés que ja has fet a l'estat espanyol i com t'has sentit acollit. Perquè moltes vegades, sí, tenim aquesta part morbosa, no?, de sentir les dificultats, de la part de tot el seu procés migratori, però no donem importància en aquesta part de què és el que ja has fet i quines oportunitats ja has tingut a dins l'estat espanyol, que és una part molt important per poder veure que realment les accions que s'estan fent des de Formentera estan funcionant i tenen un diríem, un per què.
Doncs d'aquestos quatre joves, quins són els seus objectius, els seus somnis, les seves aficions?
Pues ara mateix, dels quatre joves que venen, tenim dos que ara mateix ja estan en procés de recerca de feina, ja han acabat la seva etapa d'estudis, ja han fet diferents cursos i ara mateix estan en recerca activa de feina, i la veritat que dins, això ho parlarem demà a la tarda, però també donarem un poquet les estadístiques de quant de joves tenim amb aquesta inserció sociolaboral, que és bastant alta, sí, i que moltes vegades mos confon perquè diu, si no és alta és perquè no hi ha voluntat per fer feina, no, sinó perquè tenim un reglament de regularització que també mos hem de basar en bé, i si no tenim documentació no els poden documentar, per tant hi ha moltes joves que se troben indocumentats i hem de cercar totes les mesures per poder-los documentar, per tant no moltes vegades és que no volen fer feina, sinó perquè no tenim les mesures per poder oferir-los aquesta oportunitat, que és el que demana l'estat espanyol d'una regularització, en aquest cas, que tinguin permís de residència i puguin treballar, no? Però tots aquests que tenen sí permís, o sigui, ara mateix tenim aquests dos que estan en recerca de feina, i si no va malament en aquesta temporada estival, en aquest cas a l'illa de Mallorca, tindrem aquesta oportunitat i podran treballar. I després en tenim dos altres que són un poc més petits, que estan en estudi, en etapa d'estudiant, en aquest cas, d'ESO. I sí que és vera que en aquest cas, quan tenim l'oportunitat de poder iniciar aquesta oportunitat en els joves de poder tenir uns estudis reglats, és molt important. I no hem de perdre de vista, això ho destacarem avui, però sí que de tots els joves que han arribat aquí a les nostres costes, i crec que també de dins les Illes Balears, varen rebre un premi a l'excel·lència, a l'esforç, per part d'un jove que ja no està en nosaltres perquè ja és major d'edat i ja ha fet la seva evolució. Per tant, és un orgull, en certa manera, per part de Formentera, poder tenir aquests joves que s'estan esforçant per poder tenir, pues, en dos anys, el títol de quart d'ESO, i no, en aquest cas, si fos el meu cas, serien en 5 o 6, sinó en 7 i 8.
I tant.
I és un orgull, pues, tenir persones que s'esforcen per poder tenir aquesta inserció en nosaltres.
Clar que sí. A més, no sé, socialment, de vegades sembla, no, que se li exigeix més a persones que venen com ells, en pastera o tal, que no a qualsevol altre, doncs, estudiant, no? O qualsevol altre infant, no sé.
I no només socialment, sinó també en la nostra, així com estem organitzats, també l'exigim.
Sí.
En aquests joves l'estem exigint que s'ha de formar,
sí,
a part de que ha d'aprendre castellà, perquè és la llengua vehicular a dins tot l'estat espanyol, i posteriorment, doncs, si ja sap, té una fluïdesa amb el castellà, hi ha altres joves que li ensenyem el català, on sí que tenim diferents joves que han après català i han sortit amb, doncs, poden tenir una mini conversa o paraules sueltes en català, que això és molt important. No només això, sinó que en aquests joves, quan arriben als 18 anys, s'han d'independitzar.
Clar.
cosa que moltes vegades no fem en els nostres propis joves.
I tant.
I nosaltres el que estem, pues, aquesta independització sigui el més apurada possible en quant que tinguin una feina i que tinguin uns estalvis per poder tenir pues, pagar un lloguer, poder fer-se independent dintre la realitat que tenen. I la veritat que dins el panorama que fem, o sigui, dins el panorama que tenim i el seguiment que fem en aquestes persones que ja s'han independitzat, actualment tenim una gran inserció i molts joves tenen contractes ja indefinits o temporals que molts empresaris i molts empresaris, en aquest cas de grups hotelers, volen que aquests joves segueixin fent feina amb ells perquè estan molt contents de la seva evolució i del seu procés a dins la feina.
Molt bé. On treballen aquests dos joves que sí que estan treballant perquè tenen l'edat per fer-ho? Els que participaran demà a la xerrada?
No, encara estan en busca de...
Estan en busca. En què? En què cerquen? Doncs
pues ara mateix cerquen empreses de, en certa manera, de tercer sector, de...
Hostaleria, hotel, no?
Tota feina, servei, que li puguin oferir. En aquest cas, la majoria estan de jardiners, part de hostaleria, la part de cuina, o ajudant de cuina, o de cambrers, i altres estan pues, d'una botiga, o sigui, en aquest cas, una botiga de gelat, i estan venguent gelats.
Molt bé. D'altra banda, hem tingut també una sessió, fa poc, n'estàvem parlant doncs, fa una setmana, crec que va ser, amb Mohamed El Amin, en aquesta sessió de cuina algeriana. També seria un exemple, no?, de persona que ha arribat a la nostra illa i que bé, ha aconseguit una feina, ara viu a Mallorca. Aquests quatre joves també són de Mallorca, viuen a Mallorca?
Sí.
Estan vivint allà, no? Molt bé. Clar, perquè aquí... És temporal el temps que passen, per tant, no arriben doncs, a fer tot aquest procés d'estudi...
Qui no mos dona temps a poder fer tot aquest procés i al mateix temps també estaria bé poder fer tot aquest procés, però hem de tenir en compte que la situació d'arribades a vegades molt menys és la realitat i hem de mirar el benestar de no només les persones que acaben d'arribar, sinó també les persones que ja fa més temps. I tenint en compte de que abocar un jove que estigui aquí i que li arribi el cent demà 10 persones, 5 persones, tal, amb una situació de llar tan canviant, intentant que pugui tenir una estabilitat també no només de company, sinó també emocional, en quant a la seva estabilitat i la seva procés a dins, en aquest cas, a Mallorca. I el que fem és que puguin anar a Mallorca i puguin seguir el seu procés d'una forma més equilibrada.
Us parlen, doncs, de les seves famílies, de la nostàlgia, no?, que igual senten, no?, en arribar, doncs, a un lloc, doncs, diferent, sense un suport, al final, ni d'amics ni de família, no sé si això, doncs, també hi és.
Sí, sí que molts parlen de la seva família, i no hem de perdre de vista una part molt important, que és que moltes vegades parlen de les seves famílies, sobretot quan tenc una mare que està malalta, o un pare que està malalt, o un germà que està, també intenta venir cap aquí, o altres que els germans no han sabut més notícies a part de que han partit, no?, pues, en aquestes circumstàncies, nosaltres, acompanyat també amb l'entitat que s'encarrega i amb els psicòlegs que estan a l'entitat, intentant donar un suport en aquestes circumstàncies. Hem de tenir en compte que són joves, per exemple, tenim joves de 14 anys que potser duen un any o dos fora a veure la seva família i que estiran mínim fins als 14 anys, fins als 18 anys, fora a veure la seva família. I que això és un procés que ells s'han d'acostumar.
Clar. Ells volen tornar?
Hi ha alguns que sí que volen tornar i d'altres que volen tornar a veure la seva família i tornar cap aquí. Perquè ja saben la realitat que tenen allà i diuen, no, jo m'aquest en la realitat que hi ha aquí, no? I d'altres que volen tornar per veure com, si ha canviat la seva la realitat allà.
Clar.
Perquè si ha canviat la realitat allà, a lo millor sí que m'agradaria tornar, no? Això és igual com la comparança de que ja mos queixam que molt d'infermers, molt de metges, moltes persones qualificades que diuen, no? Se'n van al nord d'Europa i després diuen, aquesta persona ha tornat. Hombre, ha tornat perquè enyora la seva terra, enyora la seva família, no? Però moltes persones d'aquestes que se'n van, si l'estat espanyol tingués aquestes mateixes oportunitats, no m'aniria en el nord d'Europa, ho faria aquí, en el meu procés. Per lo mateix li passa a ells. I no hem de tenir, hem de tenir en compte una cosa, que l'any passat els joves que varen venir hi va haver una pregunta del públic que va ser: vosaltres recomanaríeu a un amic vostre o a un familiar fer tot aquest procés? Dels quatre joves que van venir, els quatre van contestar a l'unísono, no.
Ja.
Per què? Perquè no volen que ningú se posi en risc la seva vida. Perquè estimen a l'altra persona, estimen el seu amic, estimen a la seva família, per tant, la recomanació va ser, no vengueu.
Ja. Mira, de fet, t'anava a parlar d'això perquè l'altre dia el Mundo publicava la història de Yaya Coley, qui es troba ara mateix a Almeria, està en procés de regularització i també va arribar aquí a Formentera, doncs en pastera, i era una de les coses que deia. Deia, no ho tornaria a fer, no tornaria a agafar aquella barca, perquè, clar, quina és la informació, no? Quan arriben aquí, realment, quina informació tenen sobre com funciona tot aquí? Doncs, saben els passos que ara hem de fer? Saben realment com és el viatge? Saben realment què els espera a Espanya? Tenen informació fiable o estan una mica, doncs, confosos? No sé.
Tenen una informació molt utòpica.
Utòpica, no? Ja.
Sí, o sigui, i si no hi hagués aquesta informació utòpica, hi hauria persones que no se podrien beneficiar. Clar. De que hi hagués persones que feguessin aquesta travessia. Mm. I això ho hem de tenir en compte.
Clar.
O sigui, a vendre que aquí és l'estat espanyol o a Europa, no? O sigui, pensem també que Espanya és un lloc de pas.
Sí.
Sí, pensem que la majoria queden aquí, però no realment gran part d'aquestes persones que arriben a Formentera o a les Illes Balears se'n van a altres zones d'Europa. I en tenim constància d'això dins les nostres persones migrants i que han tingut tutelades en aquest sentit. Tenint en compte aquesta part que és una zona de pas, hi ha persones, en aquest cas, en els seus països d'orígens, que s'aprofiten d'això. Sí, allà estiràs millor, allà t'acolliran, allà tu. I hem de tenir en compte que en persones menors d'edat, i sobretot moltes vegades quan tractem en què venen persones, en aquest cas, dones, i són nines o adolescents que acaben d'arribar, moltes vegades hi ha processos de tracte d'infants i tractes de dones, on nosaltres hem d'estar atents a identificar aquestes circumstàncies. Perquè si no, el que li han promès és que tu tindràs feina, tu te regularitzarem, però després tenim una persona opressora ja instal·lada a dins l'estat espanyol que després, no, sé, però tu m'has de pagar el viatge, o tu m'has de fer tal, o tu m'has de fer... Tot aquest procés costa a que aquesta persona pugui tenir una inserció.
I tant.
I nosaltres hem d'estar atents en aquestes circumstàncies per poder prevenir que se pugui desenvolupar o se pugui fer aquesta trata, en aquest cas, a infants. O sigui, que se sol donar més en el sexe femení, però que també se dona en el sexe masculí, sobretot quan està desinformat.
Clar.
I en aquest sentit, ells venen amb una utopia de aquí tindré moltes coses, que quan se troben en la realitat, tenen el primer que tenen és una frustració.
Ja.
Que qui li toca calmar aquesta frustració som nosaltres mateixos. Que sí, que intentem pues, que puguin accedir a un lloc de feina, que puguin... Ja, però és que molts d'ells, a vegades, fins i tot, perquè puguin comprar tot això, li han venut que tindran un cotxe.
Ja.
I és una de... Sí, clar, tindràs un cotxe quan te'l puguis comprar tu per els teus propis mitjans, no perquè jo te...
I tant. I
clar, són circumstàncies de que, bueno, pues, a aquesta persona li feia molta il·lusió tenir un cotxe, però pues, li van dir, sí, tindràs un cotxe.
Clar
que sí. Clar, aquesta persona desapareix, ja ha cobrat i desapareix. Pues així, tot està bé.
Sí.
No? Per tant, venen amb una gran utopia. I el que tu me deies d'aquest jove, o sigui, va arribar a Formentera, va arribar a dins les Illes Balears, ara està a Almeria, i no sabem d'aquí dos anys o d'aquí un any a on estirà.
Clar. De fet, mira, s'està optant, no?, aquest procés de regularització, intenta que també, doncs, per poder aconseguir totes aquestes coses de les que havíem parlat, no?, poder aconseguir una feina, poder aconseguir, doncs, en el seu dia, doncs, el que ell es proposi, no?, que, a més, tot això, no?, aconseguir un cotxe, independitzar-se en 18 anys, aconseguir feina... És que és complicat per qualsevol persona, realment. És un repte per qualsevol jove ara mateix del país i de fora i d'Europa, fins i tot diria, eh? Així que també bona feina, no?, que es fa des de les institucions per poder, doncs, per lo menys formar aquestes joves. Per cert, lo de la llengua, com ho porten, lo de la llengua? El tema d'aprendre l'espanyol, aprendre una mica el català, és ràpid el procés?
Bueno, aquí sí que va un poc fluctuant a sedat, entre comilles, no? Sí. Per què dic això de sedat? Perquè quan jo me veig més prop en els 18 anys i veig que aviat estiré sol, no? Que no tindré un qualcú que m'acompanyi, necessito independitzar-me, per tant, necessito jo poder tenir la meva llengua, una llengua vincular amb tota la resta, perquè clar, jo m'hauré d'espavilar.
Sí, sí.
No? Pues aquestes són les persones que fan més via aprendre espanyol, no? Però això és igual com tots, en el mateix temps també tenim persones més relaxades de poc a poc ja aniré aprenent, i altres persones que en menys d'una setmana o menys d'un mes ja parlen amb una fluïdesa o amb una situació més de fluïdesa que a nosaltres també ens sorprèn, però això també ens passa aquí. Hi ha moltes persones que tenen un do per als idiomes i altres persones que no tenen tant de do per a aquests idiomes.
Sí, i gent que porta aquí 40 anys i no parla espanyol tampoc, eh?
Totalment.
D'altra banda, per la xerrada de demà, no sé si cal reservar assistència d'alguna forma, si hi anem i ja està...
En aquest sentit, no fa falta reservar plaça, diríem. O sigui, sí que és vera que m'encantaria que hi hagués pues molta gent de Formentera i puguem obrir les portes de la sala de plens a diferents indrets perquè la gent pugui escoltar-ho si queda gent en l'exterior, però sí que és vera que per lo que calculam mos bastaran ses cadires i, per tant, no és necessari aquesta reserva de plaça. Però sí que és vera que convid en aquest sentit a poder sentir de primera mà en aquests joves i també com anem evolucionant en el Servei de Protecció de Menors per cobrir aquestes necessitats, perquè moltes vegades no només es queden muntant estereotips, sinó que podem tenir una certesa i una cosa més real a el que està passant.
Clar.
I moltes vegades sentir diferents tips de diferents llocs no, opinions d'altres persones fora tenir una certesa de el que s'està fent aquí a Formentera és difícil de tenir una opinió crítica i jo no estic dient que no se pugui tenir una opinió crítica, però per tenir-la és necessari poder escoltar realment el que està passant.
Clar.
I una forma d'escoltar-ho és estar present.
I també en aquesta xerrada tu has explicat, hi haurà doncs, aquests quatre testimonis, no?, del procés migratori, de cap a on volen enfocar doncs, la seva formació, la seva professió, i a part doncs, vosaltres també parlareu del que s'està fent aquí, no sé si oferireu també dades, no sé...
També s'oferiran dades perquè, en certa manera, és com un retrocompte de la societat, no? En aquest sentit, oferiran petites dades evolutives, pues, des de principi d'any, o sigui, de principi d'any a ara, quan en tenim, l'any passat quan vam acabar, en quant a dades, i més que res per poder treure pues, ensaio i error, no?
Clar.
En aquest sentit, de quines coses s'han fet bé i funcionen, quines coses no han funcionat, i al mateix temps poder veure una realitat que s'està trobant Formentera, perquè fa, si m'anem a 6 anys enrere, pues no hi havia tanta crispació, no hi havia tanta informació en quant a aquesta realitat, en aquesta infància immigrant, que sí que ja en teníem, però no la teníem tan present, i actualment que ja està més abocada aquí i que la veiem pues, conviure entre nosaltres, poder veure pues, quines són les xifres reals.
Seria d'ajuda un centre de menors aquí a Formentera?
Clar, quan parlem de centre de menors hem de tenir en compte que hi ha moltes tipologies de centre de menors, per tant, en aquest sentit hem de tenir en compte què queremos, no? O sigui, què volem realment i quin serà l'objectiu d'aquest recurs residencial. A més, o sigui, a mi no m'agrada parlar de centres de menors, sinó d'un recurs residencial, en aquest cas d'una llar. Si parlem en aquest sentit de per aquestes persones migrants que pues hagin d'estar per circumstàncies X una estància molt més llarga, pues sí que estaria bé tenir un habitatge per a aquestes persones que haguessin d'estar una temporada més llarga i que no estiguin d'estar a un recurs com és ara, de primera acollíssima o de primeríssima acollida, d'emergència, on pues, és una circumstància molt canviant. Però també hem de tenir en compte que això és una reflexió que hauríem de fer també seguida de Formentera.
Totalment.
Quines oportunitats Formentera de formació, de feina i de llars pot donar en aquesta infància, en aquest cas també en aquesta joventut, perquè hi haurà un moment donat que a partir dels 18 anys ja seran joves, majors d'edat. Per tant, cap a menors sí, perquè pues, és la nostra responsabilitat, és la nostra competència i la gestionam i donam aquesta... Però quan siguin 18 anys, quines oportunitats tindria aquest jove aquí a Formentera quan cada dos per tres tenen notícies de persones que busquen llar perquè l'alquiler està molt car i que no va acorde, en aquest cas, en molts de casos, en el seu sou. i han de compartir pisos, i han de... Pues tota aquesta realitat també s'ha de tenir en compte. O sigui, és molt maco pensar en ells d'una inserció aquí a Formentera, i jo abogaria per ella, però també hem de tenir en compte que lo maco i lo idíl·lic moltes vegades no es acorde a la realitat que viu la nostra illa. En aquest cas, just ara, a lo millor d'aquí uns anys, no vivim aquesta realitat i la podem donar. Però just ara estem abocant, o podríem abocar en aquesta persona, a un fracàs.
Doncs mira, una reflexió, igual una pregunta que ens hem de fer i ens hem de respondre, no?, de forma col·lectiva i també, sobretot, doncs, política, no?, d'alguna forma. El que sí que podem fer és anar demà en aquesta xerrada a les 19:30 a la sala de plens per escoltar l'experiència migratòria dels joves que arriben a la nostra illa, escoltar dades, escoltar la feina que s'està fent des del Consell i les altres institucions perquè aquests joves tinguin oportunitats i desmuntar els estereotips, com diu el títol. Francesc Reinés, moltíssimes gràcies pel seu temps i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs mira, aprofito aquesta entrevista per posar-vos la cançó de Manu Chao, que es diu Clandestino, i parla, doncs, sobre l'experiència migratòria i com és existir, doncs, en els marges.
Solava mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Şoförler, dikilemez, 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 dikilemez,